Bon dia, són les 9 i 4 minuts del matí. Comença la tertúlia d'aquest dijous a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Saludem ja els nostres convidats, els tenim preparats als estudis de l'emissora. Amb Frederic Guic, molt bon dia.
Bon dia.
Amb Joan Martí, bon dia.
Bon dia.
I amb Francisco Pastor, bon dia.
Bon dia.
Amb ells tres arribarem a les 10 del matí parlant, comentant diversos temes que posem al damunt de la taula, prenent com a punt de partida l'informatiu Bon Dia, Bon Hora. Avui hem destacat una notícia de caire local. L'escola Àngels Alemany aborda la interculturalitat al llarg d'aquesta setmana amb una gimcana i d'altres activitats. Estem parlant de prop de 700 alumnes de l'escola de 3 a 12 anys que estan gaudint d'aquesta setmana amb referència a altres. Aprenen què és la interculturalitat i la riquesa de les altres cultures, com per exemple la diversitat religiosa, de llengües o gastronòmica. Com porten vostès la interculturalitat?
Crec que la portem bé, no? Després falta veure el dia a dia, però crec que la portem bé. I aquestes jornades són prou importants perquè, curiosament, aquest matí també sentíem notícies de que es repeteix una vegada més els camps de futbol i algunes pistes de bàsquet també, els insults als jugadors de raça negra, no? Si això ho volem erradicar, suposo que és important aquestes jornades d'interculturalitat.
Joan.
Sí, bueno, em sembla que aquí no crec que puguem diferir gaire, no? O sigui, realment són jornades que són molt importants. La gent ha de veure amb normalitat. I precisament Lloret és un poble que dona peu a veure amb normalitat, doncs, que al món convivim diferents cultures, diferents formes de veure el món i d'enfocar, sobretot a nivell religiós. I bueno, no cobrem amb el tòpic que tot és respectable, perquè realment el que hem de fer és potenciar aquest respecte, no? I jo trobo que aquestes jornades són 100% positives, clar.
Francisco?
I tant. És evident que la societat és diversa, és rica, i el que no podem fer és que els nostres nens a les escoles vegin una cosa diferent. Per tant, qualsevol activitat, qualsevol cosa que faci que els nostres nens, els alumnes de les escoles, puguin veure com a normal petites diferències o diversitats culturals diferents, o em sembla molt positiu, perquè realment els estem preparant perquè siguin uns adults ben integrats en una societat ben diversa.
En la intervenció d'en Joan anava una mica encaminada en que no podem estar més d'acord en aquest tema. Què passa? Que està ja preparat per no estar d'acord en segons quins temes?
Home, diguem que els antecedents estan allà, la fama no es precede a tots una mica. Llavors ja sabem quina línia de pensament tenim amb temes molt concrets, i no voldria iniciar-ho, però ja ho estic fent. Hi ha un tema molt concret amb el que penso que diferim d'una manera bastant radical.
Està acostumat a anar contracorrent, això és evident.
Ja arribarà el tema, però com que a en Joan Martí li agrada molt el món del motor, que no vol dir que en Frederic i en Francisco també, però en Joan és molt més amant, també hem comentat en el Bon Dia, Bon Hora que aquest cap de setmana, amb motiu del Carnaval, la trobada de vehicles que es fa cada segon diumenge de mes a la plaça de mossèn Pere Torrent s'ha de traslladar de lloc, no? Dèiem que els propietaris o aficionats d'aquests cotxes i motos tenen més de 25 anys d'antiguitat, aquests vehicles, i que tenen el seu atractiu. Sempre veiem cada segon diumenge de mes 3, 4, 5 cotxes, vehicles diferents, força antics en comparació amb els que nosaltres disposem o tenim. És un atractiu que a més a més es va perdre possiblement amb la no organització del ral·li o tenir la seu del ral·li Catalunya Costa Brava, no? Aquí a Lloret.
Sí. Bueno, malauradament...
Hi ha nostàlgia, hi ha morrinya d'això?
Molta.
És evident, i no només amb els amants del motor, diguem, aficionats al 100% al motor, sinó qualsevol persona que sigui aficionada a diferents esdeveniments, diferents manifestacions, a veure les coses. Era un mundial, no hem d'oblidar, no era un campionat on tu pots veure una sèrie de vehicles, no, allà es veien els millors vehicles del món en aquell moment, i els millors pilots, no? I això era un privilegi que no tothom pot tenir, o com a poble, no com a persona, pots anar-lo a mirar on te vulguis. I clar, perdre això, o sigui, primer, això va crear una afició al motor dins de la població. Ja ho veiem que en els diferents ral·lis que s'estan fent, tant d'històrics com en ral·lis convencionals, hi ha participants de Lloret. O sigui, l'empremta dels lloretencs sempre està en allà, perquè aquesta afició va néixer a través de tenir la seu del Costa Brava, del Mundial, no? Això es va perdre, però en canvi es va aconseguir tenir el Costa Brava històric, el que... i per desgràcia aquest també l'hem acabat perdent. O sigui, aquest ha acabat, ara la seva seu està a Palamós. Llavors sí, sempre queda aquella petita coseta que vulguis que no, amb aquesta trobada cada 15 dies i tal, doncs més o menys ho vas conservant. I bueno, és maco perquè és el llegat històric, no de Lloret, sinó de, diguem, del món, de les persones, de la civilització. Tu estàs veient com ha anat evolucionant el món, i potser els vehicles és un dels elements on més es veu aquesta evolució que hi ha hagut, no? Llavors veure vehicles que tenen 25 anys o més, doncs tu veus una miqueta per on t'hem anat tirant, el que s'ha evolucionat, el que s'ha avançat. Sempre és maco.
Jo crec que fins i tot abans de que el Rally Costa Brava fos puntuable per al campionat mundial, tiraria una mica més d'història, no? D'aquelles mítiques etapes a Can Daura, que pujàvem en bicicleta o quan començàvem a tenir motos, a veure en Zanini, a veure l'Eugenio Ortiz, les primeres participacions d'en Carlos Sainz, i jo crec que tot allò va ser el fonament de que poguéssim arribar a obtenir, doncs, un campionat mundial, la bona organització. I malauradament, com diuen, Joan, s'ha perdut, i ara, bueno, queden aquests herois, aquests supervivents, i crec que, bueno, es podria fer quelcom, doncs, per intentar promocionar-ho encara més, perquè tinc entès que és algo molt personal, molt privat, un cercle molt, molt petit, i que no sé si seria necessari, doncs, des de l'administració, doncs, potenciar-ho més.
Jo no sóc gaire seguidor del tema motor, la veritat, però sí que és veritat que hem de reconèixer que un esdeveniment, com deia Martí, a nivell mundial, doncs és bo que estigui Lloret, i si no hi és, doncs ens hem de dir que no és correcte. Hauríem de buscar aquesta mena d'esdeveniments per posar Lloret al mapa encara més, vale? Però des de la distància, vale? És a dir, jo a nivell personal, tema motor, jo no he anat jo vivia aquí a Lloret, no anava a les etapes, perquè és un tema que
el que t'has perdut.
Sí, però bueno, cadascú tria les coses que li agraden, però sí que és veritat que com a fenomen participatiu, i que la gent pugui gaudir d'un espectacle a nivell mundial, doncs és evident que seria bo que hi sigués.
És irrecuperable?
El mundial?
Sí.
Absolutament.
Sí?
Sí.
Sí. No hi ha cap escletxa, cap no. Possibilitat.
Hi ha uns estàndards molt, molt alts, el cost és altíssim en aquests moments. I...
No només això, eh? O sigui, evidentment això sí, però a veure, jo vaig viure des de dins, perquè en aquell moment tenia molta relació a nivell professional amb gent que estava al RAC en aquest segment, i bueno, jo penso que Lloret se'ns va enredar una miqueta en quant a les causes per les quals s'anava a Tarragona, etc. Simplement va ser perquè, bueno, tots els campionats, tots, cada vegada costen més diners, perquè es fan més bé, perquè hi ha més elements, llavors costen més diners, necessiten més injecció de capital, i allà hi havia PortAventura. Punto. Que podria haver sigut un altre destí, però també necessitaria aquesta injecció de capital. L'Ajuntament de Lloret no estava disposat, per la raó que fos, a aportar aquest diner, ni al gremi d'hotelers, o perquè no hi havia la capacitat de fer-ho, o perquè no hi havia la voluntat de fer-ho. Llavors se'n va anar i ja està allà. I allà està molt bé, per tant, les possibilitats de que tornés aquí són, no és que siguin remotes, són possibles.
Clar. Doncs pels nostàlgics, hi haurà la trobada de vehicles històrics aquest diumenge, no a la plaça de Mossèn Pere Torrent, sinó a la plaça de davant de la discoteca Revolution, per si hi ha algú que a banda del Carnaval, doncs vulgui anar a veure aquests vehicles històrics. Qui volen investir, vostès? Ja introdueixo el tema.
Jo investiria en Joan mateix, perquè com que està obert el càsting, no sabem a qui investiran, o sigui, segurament en Joan ho faria millor que molts.
Des de Lloret de Mar, directament?
Des de Lloret de Mar, ja està.
Home, està més a prop que altres candidats.
Aquí ara hauria de tirar tot el que ha anat sortint a Facebook i Twitter, llavors ja tindríem temari, no? Allò...
Una cosa és el que surt en els mitjans de comunicació, accions, reaccions, sí. El que diuen uns, altres. Altra cosa és el que
està passant.
Sí, el que estem llegint a Facebook, que també és un altre ramal, o el que surt a Twitter, que ja són opinions contrastades, amb autoria.
Sí, a veure, a la primera pregunta, jo és que no investiria ningú, jo ja tenia un president, i per mi encara ho és. Punto pelota, vull dir, això jo crec que ho hem de dir molt clar. El president que teníem, que no fa falta que tots l'haguessin votat, simplement va haver-hi unes eleccions i llavors dins un sistema parlamentari els partits proposen i surt un, que va ser el quart per Girona o alguna cosa així, no, el primer per Girona, que era la segona opció, en Puigdemont, a les del 27 de setembre, no? I això vol dir que va ser la gent, l'electorat, els votants, al final, qui van posar en aquest senyor com a president. Jo no crec que ho pugui treure ningú més que els mateixos votants que el van posar. Definitivament no ho pot treure un govern central quan se suposa que tenim un sistema autonòmic. A partir d'aquí, qui investiria? Jo tornaria al seu lloc el que ja hi era, que és el que van votar, i que, per cert, sembla ser que és el que torna a tenir més números per ser president.
Sí, però des de la distància?
Per què no? Ara, allò que dèiem de Twitter, que és una font d'informació, en Lyndon Johnson va ser investit president des d'un avió perquè van matar en Kennedy.
Les circumstàncies eren molt diferents.
Sí, sí,
en altra època, a més a més.
Allò ho va fer un assassí i això ho ha fet un estat. És que té collons, la cosa. Trobem normal, o sigui, hem acabat assimilant i trobant normal la intervenció que ha tingut l'estat sobre la nostra política. I això és molt, molt bèstia. O sigui, estem realment criticant amb tot el dret del món, i perquè a més hi ha moltes coses criticables, que en aquests moments els diferents partits independentistes, que ja no són, o sigui, per mi és república, estan entre ells mirant de quina manera ho poden fer. Uns estan d'acord que sigui telemàticament, altres no, uns que estigui aquí, estigui allà, i critiquem això quan en realitat ens n'hem oblidat la raó que ens ha portat en aquesta situació, i aquesta és ni més ni menys que la intervenció autoritària, i jo penso que il·legal, perquè hi ha diferents juristes que ho diuen, no només espanyols sinó internacionals. No hem d'oblidar què ens ha portat a la situació on estem. No ho hem d'oblidar. I el que penso que hem de fer com a catalans, tots, és tornar a la situació que vam triar nosaltres. Silenci.
No, bona intervenció, però clar, quan tu veus que els mateixos partits, republicans i independentistes, no es posen d'acord, aquí tenim un problema. I estic d'acord amb tu en que no sé si tots, però fins i tot els partits més independentistes han assimilat aquesta situació
com a normal.
Com a normal.
I no ho és.
I aquí és el primer error. Potser perquè l'estratègia de bon inici estava equivocada. Potser doncs perquè esperàvem una reacció del que crec que és el nostre pitjor enemic, que és el silenci d'Europa. Ens han deixat a l'estacada. I potser amb això no hi comptaven.
Clar, és que aquí és la segona part de la pel·lícula. O sigui, si parlem en clau nacional, és una cosa, parlem en clau estatal, és una altra cosa, l'actuació que ha tingut el govern espanyol, i parlant en clau internacional, i sobretot la que més ens pertoca, és la Unió Europea, sí que ens han deixat a l'estacada. Però això ha demostrat, i jo penso que en un futur no gaire llunyà això es parlarà, i es parlarà, diguem, amb una altra perspectiva que no tenim ara. Europa ha demostrat ser absolutament inútil. Ja ho va demostrar la guerra dels Balcans, però ara, o sigui, ara s'ha limitat a protegir els interessos d'un estat membre, no els interessos dels ciutadans europeus. I no dic que haurien d'agafar i recolzar la independència ni una república catalana, simplement dic manifestar alguna cosa, no? O sigui, no esperar que passi i dir, no, ho reconeixem, no ho reconeixem, estem d'acord, o em limito a dir que és un assumpte intern. No, o sigui, Europa té un problema, nosaltres no som l'únic problema, però en aquest moment penso que som més gran que té Europa. Ara us comentava que venia de feina, he estat 15 dies fora, i l'entorn amb el que treballo és un entorn molt internacional. O sigui, la gent que estem treballant en allà, pues hi ha anglesos, hi ha italians, hi ha francesos, holandesos, alemanys, realment, o sigui, hi ha pràcticament una representació de tota Europa. Ja tenim un noruec per allà també que s'ha perdut, i tots evidentment em preguntaven per el tema aquest, i tots estaven d'acord amb el fet de que Europa no estava responent. O sigui, no que l'actuació d'Europa fos equivocada perquè estava a favor d'Espanya, o que estava equivocada si hagués estat a favor de Catalunya, sinó que Europa simplement no respon. És un club d'estats amb uns interessos econòmics molt importants, i on s'ha instaurat una classe política dirigent que no els ha triat ningú, començant per Juncker, que fan i desfan en funció a les seves, diguem, aliances personals a dins de la pròpia Unió Europea. O sigui, i això qui ho està posant en evidència? Catalunya. I jo penso que la situació catalana tindrà una repercussió a dins de tot el que és la Unió Europea i la composició de la Unió Europea i el funcionament de la Unió Europea, que farà fer canvis molt radicals, si no afluixem.
Però és que jo crec que no esteu en aquesta realitat. Esteu vivint una realitat paral·lela, perquè jo tinc claríssim que el responsable de tot el que està passant ara no ha sigut la intervenció de l'Estat, perquè la intervenció de l'Estat ha sigut una reacció a una acció prèvia, que l'acció prèvia ha sigut que un Parlament de Catalunya ha tirat pel dret, s'ha passat de frenada, sense comptar amb la majoria social necessària, ha tirat endavant una acció que no ha tingut en compte les conseqüències d'aquesta acció. Per mi, l'expressió correcta és que s'ha passat de frenada. I jo no estic en contra de cap reivindicació nacional, i cadascú és lliure de defensar el que vulgui. Però, en el moment que es va tirar endavant aquesta suposada república, es va fer sense tenir la majoria social necessària. I això ho han dit els mateixos dirigents dels partits que reclamaven aquestes accions. I, per tant, estem en l'escenari que estem com a conseqüència d'allò. Perquè, a més, dieu, és que en Puigdemont és el president. No se l'ha de triar una altra vegada, perquè ja ho és. Que jo recordi, vam anar a votar, i precisament va votar moltíssima gent. Moltíssima gent.
Ara de quina part és el 27?
L'última.
L'última. Vale. Jo dic per que és tant, el nostre president, perquè el vam triar i quan el van treure, no el van treure nosaltres.
Però és que hem passat de pantalla, estem en un altre lloc. Ja no estem fa 6 mesos, estem a dia d'avui. Sí. I a dia d'avui hi ha hagut unes eleccions que, per molt que dieu que són unes eleccions que no serveixen per res...
No dic que no serveixen per res.
Home, si no serveixen per triar el president...
No. Escolta,
per què serveixen unes eleccions si no?
Per revalidar una realitat.
Per triar representants.
No.
Per
revalidar una realitat.
No. Home, una cosa és que tu vulguis que les eleccions serveixin per una cosa que no sé quina és, però les eleccions tenen un objectiu.
No, estic d'acord.
Triar representants.
Ja estan triats. I ha tornat a sortir el mateix.
No ha tornat a sortir el mateix.
El resultat, malauradament, ha sigut un pèl diferent. I potser un pèl realista en el que és la societat catalana, perquè, vulguem o no, qui ha guanyat les eleccions, partit que ha guanyat les eleccions, ha sigut el que ha sigut.
Sí.
Aquesta també... O sigui, el que és cert és que Ciutadans ha sigut la força més votada.
Sí,
com a partit polític.
Correcte.
Sí. Però clar, és que estem en un escenari de 7 partits polítics, amb un sistema bipartidista,
amb un sistema bipartidista,
en el suposat de que hi haguessin, com hi ha hagut tradicionalment a Espanya, que hi ha més partits, però que n'hi ha dos que són hegemònics, no? Llavors et diria que sí, però és que aquí l'atomització del vot ha sigut important. Llavors, quan tu juntes aquesta atomització, que és el reflex de la societat,
Correcte.
Llavors és quan veus que no han guanyat. O sigui, no és que no hagi guanyat Ciutadans, continua havent sigut la força més votada, sí. Però si hagués, per exemple, perquè veig la realitat social de la que parlaves tu, no? Si tu haguessis fet una reedició del Junts pel Sí, no ho hagués sigut. I en aquests moments, a part, per això és tan important fer un referèndum. Precisament per això. Perquè, a part de les connotacions ideològiques, de programa polític, més de dretes, més d'esquerres, que poden tenir els partits...
Aquestes últimes eleccions, no, els programes polítics no han valgut.
No, home, en certa manera sí, perquè hi ha molta gent que no votarà mai Junts pel Catalunya, perquè hi ha el PDeCAT, que és Convergència, no ho amaguem, o sigui, no sé per què insisteixen en canviar de nom i tal i qual, perquè és el que és, i hi ha gent sobiranista que mai votaria un lloc on estigui integrat el PDeCAT, perquè ho consideren un partit amb una tradició corrupta molt important. Entre ells jo, eh? Entre ells jo. Llavors se'n van a votar Esquerra. Llavors aquí és on el vot sobiranista queda atomitzat. Però continua sent majoritari. I a més en majoria absoluta.
No.
M'estàs votant el una altra vegada, el
vot independentista no va ser majoritari. Una altra cosa és que tingui majoria parlamentària.
No, no, que, perdona.
Però no va ser un vot majoritari independentista.
Sí.
No.
Espera't, tornarem a agafar les dades.
Sempre et faig la mateixa pregunta. Quants partits es van presentar a les eleccions demanant la independència?
Demanant la independència, 3.
3. Sí. La suma d'aquests 3 no fa més del 50% dels votants. Per tant, la majoria independentista amb vots no existeix.
Torno a repetir, no per això és tan important un referèndum, perquè de la manera que m'ho estàs fent tu, jo t'ho poso al revés i encara quedes més mal parat.
No,
mira, perdona,
no,
la Inés Arrimadas va dir literalment, i és que, o sigui, el que tu estàs dient, jo t'ho compro i llavors et dic, a veure, els partits unionistes tenen el 37% dels vots.
Però és que a mi aquesta dada no, ja no m'importa.
O sigui, m'estàs posant que tots els altres són sobiranistes.
No, jo t'estic dient. Els partits es presenten amb un programa electoral que demanen una sèrie de coses.
Amb una ideologia política al
darrere. I defensen un model de societat determinat.
Sí.
Els únics partits que demanen la independència i que, per tant, poden legitimar una independència del país, són 3. I aquests 3 no sumen el 50% dels votants. Per tant,
a veure,
la majoria dels catalans no vol la independència.
No, això
és clar.
No, això és simplista.
Això és simplista. És molt clar.
No, perquè tu m'estàs posant una força que inclús el mateix Coscubiela, que deixa el córrer, va dir, sisplau, no ens conteu mai, perquè a dins del Catalunya Sí que es Pot hi ha una vertent. Van fer l'any passat una enquesta interna, i hi havia aproximadament un 20% de la seva militància que era independentista, i tu me'ls estàs comptant com a no.
No, jo t'estic comptant el programa electoral de cada partit.
Per això t'estic dient una vegada més l'important que és fer un referèndum.
No, però és que aquí estem simplificant molt la cosa.
No.
La cosa és molt clara. Els partits presenten un programa, un model, i la gent vota en funció d'aquest model.
Sí.
Això no vol dir que tots els votants estiguin d'acord amb el 100% d'aquell programa.
Estem d'acord.
Però trien una opció. I si trien una opció, han de ser... han de ser conseqüents, i per tant, si el partit defensa el que portava en el programa, ell, com a votant d'aquell partit, està dintre d'aquella bossa.
Correcte.
Vale? El que no està clar és que tota la resta de partits que no són independentistes estiguin dins d'una mateixa bossa. Això t'ho compro, és que no estan dintre de la mateixa bossa.
No, no ho estan.
Però és que en un suposat... No. Jo no estic posant a tota la resta en una mateixa bossa. Jo t'estic posant a tots els independentistes dins d'una mateixa bossa, que no és més de la meitat de la societat.
Correcte. És el mateix que t'he fet jo.
No. Tu me dius que l'independentisme té majoria social actualment a Catalunya. No és veritat.
D'acord, fem un referèndum.
No és veritat.
Fem un referèndum.
Aquí és on t'anava
jo. Fem un referèndum, però passem pantalla i fem el referèndum. Resultat, que és el més o menys que surt a les enquestes, 48-52. M'és igual del bando que sigui.
Sí.
Vale.
Continuem tenint un problema.
I tant.
No, jo penso que no. Ara us diré una cosa que hi ha molta gent... No. Des del meu punt de vista, vull dir, evidentment les opinions són molt personals. I aquí tenim tots opinions que són personals. Jo no represento cap opció política. Catalunya... al igual que Irlanda, però Catalunya, que és on vivim, tenim una realitat social que és molt peculiar, perquè nosaltres sabem que aquí viu i és amb dret a vot, molta gent que és espanyola. I no m'estic referint als que van venir a treballar, tal, tal. No, no m'estic referint a aquests. En aquests no em refereixo. O sigui, tu pots venir d'on te sigui, com si vens d'Alemanya, eh? Vull dir, és igual. El moment que, això no sé si ho va dir un Pujol, però si ho va dir un Pujol, li compro. Allò que és català, qui viu, sí, treballa, qui viu i treballa a Catalunya, i té voluntat de ser-ho. Vale, a partir d'aquí, no importa quin és el seu origen, és una persona que té voluntat de ser català i viure aquí, i a partir d'aquí pot agafar, i la seva opció pot ser, no, nosaltres amb Espanya estaríem millor. Va, perfecte. Això em sembla bé. Però aquí tenim un col·lectiu molt important que és espanyol destinat aquí. I és molt important, eh? I m'agradaria, no ho he quantificat i m'agradaria fer-ho, perquè estem parlant de bastants milers de persones. Què és? Militars, policies, funcionaris desplaçats, i aquests estan aquí, i aquests voten, i aquest no és majoria social catalana, no és societat catalana, no ho és. O sigui, perquè demà els enviaran a Cuenca i se n'aniran a Cuenca perquè els hi és igual. I això, no estem parlant de quadre.
Em sap molt greu que diguis
això.
I
tu creus que són significatius?
Em sap molt greu que diguis això. Sí, home, quan estàs parlant del 48 al 52, naturalment que és significatiu.
Em sap molt greu que diguis això.
O estic convençut que sap greu.
Moltíssim.
Per què?
Perquè estàs excloent. Estàs dient, aquests no són catalans.
És que, no, és que ells no ho són. O sigui, són ells que ho diuen, eh?
A veure.
Són ells que ho diuen. A veure, estic parlant de gent. Em sembla que ha quedat molt clara. No és gent que ha vingut a viure
no,
aquí.
No, tu...
És gent que els han destinat aquí.
Podien haver no acceptat.
Bueno,
i van decidir venir. I entraríem
en un problema social una mica més sèrio, no?
No, home.
O sigui, jo soc jutge que busco una promoció i vull tenir plaça a Sevilla, perquè soc sevillano, i t'ho diuen, tu, t'ha caigut
i
una...
I està fent
a
vida a Catalunya, i per tant,
esperant
és
a tornar
normal...
A tornar, esperant no? a tornar a Sevilla.
No, no, però mentre estigui a Catalunya, forma part de la societat catalana, i és normal que
sí,
formi
sí,
part,
sí, formarà part
del
de la societat catalana,
que decideix...
però no serà mai català.
Home,
perquè
veure,
no vol.
Sisplau.
Home...
Va.
Joan, jo crec que
hauríem d'obrir els ulls a la societat i
no,
això...
O sigui, tu creus que un jutge sevillà que està destinat a Catalunya hauria de votar a les eleccions andaluses?
No, jo no he dit això. Jo he
llavors
dit...
estàs dient que no tinguem en compte el vot d'aquest senyor.
Jo no he dit
i
això.
I aquest senyor no pot votar enlloc, eh?
Jo no he dit
perquè això. Perquè no pot votar a Sevilla perquè està a Catalunya, però no pot votar
és
a Catalunya perquè no és català.
Jo no he dit això.
Disculpa, però és molt excloent el que estàs defensant, eh?
No,
molt.
És que jo no he dit això.
Molt. No el respecte a les persones queda molt lluny.
No! No,
home,
no, al contrari.
Aquest senyor ha de tenir drets.
Home, de la mateixa... I tant que els té, però de la mateixa manera...
I tant
manera...
que els té, però llavors, si hem de decidir la independència, la seva opinió no compta.
Exacte.
Ostres! De veritat, m'estàs defensant això?
Absolutament.
De veritat?
No ho sé com pots defensar el contrari, però vaja.
Ho sento, no puc estar d'acord amb tu. I no vull, i no vull tirar
paraules,
més endavant.
Recordem les paraules d'en Pujol. Català és tot aquell que viu...
I treballa a Catalunya.
I treballa a Catalunya.
I té voluntat de ser-ho. I té voluntat de ser-ho.
Val.
Aquí és on està el punt que tothom oblida. O sigui,
però potser,
jo
potser
si me'n vaig a viure,
que
jo me'n vaig a viure
passar,
i treballar a França,
del
no
tema d'identitats. O sigui, tenim que passar del tema d'identitats.
No és identitari, eh?
Cui.
No és identitari. Jo o sigui, estem parlant d'un tema realment administratiu. És a dir, jo tinc una nacionalitat que és espanyola, i a mi em sembla que el meu cas concret no és un fet identitari, és un fet purament administratiu, i el que estic posant sobre la taula és un fet administratiu. I quan he dit que s'ha de tenir en compte, jo no he dit i no, o sigui, realment em sap molt greu que ho hagis entès, i més greu em sabria que no ho haguessis entès com ho has expressat i ho estiguessis expressant a veure si la liem.
No.
Jo no he dit que no tinguin cap dret ni que no tinguin dret a votar aquí. Jo he dit
és
que
la conseqüència de les teves paraules.
No. Jo dic que s'ha de tenir en compte, quan es parla de majoria social, val? Que hi ha una gran part que està aquí, que viu en la societat catalana, però que no són catalans, perquè ells
per tant,
tampoc s'ho consideren. O sigui, no ho dic jo, ells tampoc s'ho consideren.
Joan, això és molt excloent, eh?
Jo
perquè
crec...
hi ha la persona que treballa i tota la seva família, siguin estudiants...
No, correcte.
Coneixo un munt de famílies de Guàrdia Civil, mira, policies nacionals...
Correcte.
Que han estat, però, ojo, que després la segona generació, o sigui, gent de la meva edat i que tenen fins ara... Són gent que se sent catalana.
Al 100%, aquí estem, és que estem parlant de la persona, no de la seva família. O sigui, si tu parles del policia nacional, que has mencionat, policia nacional o guàrdia civil, estem parlant del policia nacional o guàrdia civil, no? Que ell se sent espanyol, i no se sent ell. No, jo li dic, tu no ho ets. O sigui, entrem per allò, jo no soc ningú per dir-li qui és i qui deixa de ser, eh? Ell diu jo no sóc català, va? Perquè no vol ser-ho, que ho trobo normal, perquè no ho és.
Bueno, tu, també diu, tu també dius que no ets espanyol,
fill, però el seu fill,
i ningú s'ha d'emprenyar per això.
El seu fill és una altra persona, el seu fill té una altra manera de ser, una altra, s'haurà integrat, no s'haurà integrat, vol ser-ho o no vol ser-ho. Això, realment, el tema que tenim, quan tu no tens una diguem, una realitat administrativa que et recolza, com és el cas del català, que no té una realitat administrativa com la té un espanyol que té un DNI, que ho poso molt clar, jo sóc espanyol. Jo no la tinc, aquesta. Llavors, a tot es basa en la voluntat. Jo vull ser català. I a partir d'aquest moment, tu seràs català si vols ser-ho. I jo no estic dient, jo no vull que ell ho sigui, ell està dient que no vol ser-ho.
Mira, però les lleis no es poden fer.
Això ho has entès?
No, no, ho he entès i no estic d'acord.
No, és que és important.
Em sembla greu, perquè una cosa és el que ets i una altra cosa el que vulguis ser. O el que desitgis ser, vale? Sí. Jo vull ser escultor del Renaixement i per molt que m'hi capfiqui, no ho seré mai.
Això és un tema d'habilitats.
No,
si no,
no, no
tens
no.
habilitat per ser escultor, no?
Podré ser escultor, però no del Renaixement.
I no només això. Aquí has tingut un problema d'espai-temps, perquè no podràs ser mai un escultor del Renaixement, ja no per la manca d'habilitats escultòriques,
no,
sinó perquè
soc,
no estàs visquent.
I hem de ser conscients del
jo
que som.
Parlant.
Vale? Llavors, sí. Tu estàs defensant que tu, que no et sents espanyol, no hauries de votar a les eleccions espanyoles.
Bueno, és el meu desig, eh?
Vale.
Estem
lluitant
per això.
Doncs això,
sí.
Et torno a repetir, és molt excloent. I jo crec que...
Però qui és que exclou?
Jo espero i desitjo. Jo espero... Tu mateix, amb el teu raonament.
No,
Espero i desitjo que la majoria de la gent que defensa la independència no pensi com tu en aquest aspecte.
Perdona.
Perquè penso que hi ha molta gent... Que no està d'acord amb la independència precisament en posicionaments com aquests, que deixen fora la gent.
No, és que...
Jo crec que està molt clar.
No, tu m'estàs dient que jo deixo fora la gent, i jo t'he estat dient, i em sembla que ho he dit diverses vegades, que de la gent a què jo em refereixo són els que ells diuen.
Per molt que ho repeteixis, no sonarà millor. És el que és, i defenses el que defenses.
Som en un carrer sense sortida, senyors.
Jo crec que avancem i a veure
qui m'estim. Us posaré un exemple pràctic. Una persona, jo tinc, a pesar del que penso, precisament per la meva feina que porta, conèixer gent a diferents llocs i tal i qual, treballo amb molta gent que és espanyola, i que és espanyola que viu allà i treballa allà i tal. I de la mateixa manera, coneixo gent, i d'aquí ve el meu raonament, perquè és un tema que l'hem tret amb aquesta gent, no? Que són espanyols que viuen aquí. I són espanyols, i no es senten catalans. I per
jo conec no... molts espanyols, eh? I la majoria viuen a Lloret.
No, he dit espanyols que viuen aquí que no se senten catalans. Aquí és el punt on no ens acabem de... I tu parles amb ells, i ells t'admeten, perquè a vegades fas un comentari sobre tu que vius, has nascut aquí inclús, no? Què és el que t'agrada a Catalunya? I això va ser un exemple pràctic que vaig tenir, que va fer molta gràcia, perquè al final va ser l'altra persona que va dir, és que realment jo no sóc català, no? I em va dir una sèrie de coses que no agraden de Catalunya. Llavors, seguint amb la conversa, li vaig preguntar, i d'Espanya què és el que no t'agrada? I va dir una sèrie de coses que li agradaven d'Espanya. O sigui, em va contestar exactament el contrari del que li havia preguntat, no? I li dic, a veure, què és el que t'atrau de Catalunya en quant a la gent, al caràcter, als agents, en quant a... És que realment jo estic més ben allà. I viu aquí. I llavors aquest exemple l'he anat fent amb diferents persones i sempre em trobo el mateix. Per això t'he dit que no sóc jo el que decideix si és o no és català, perquè no sóc ningú per decidir-ho, sinó que són ells mateixos
que
ho tenen clar.
Però una cosa és el sentiment que tingui cada persona, i una altra cosa és que això els privi de formar part de la decisió del futur del seu país.
Jo això no ho he dit.
Sí, has dit que no s'ha de tenir en compte aquesta gent per decidir la independència o no.
Ha sigut al revés. Em sembla que hauríem de tenir en compte, quan parlem de majoria social, que hi ha una majoria social que té dret a vot, i que no li penso treure, que té dret a vot i que està allà i es compta. Per tant, si parlem de societat com a societat, la que vol construir un futur dins d'un d'allò...
Societat, som tots. Tots, absolutament tots.
Em sembla que estem...
Independentment del sentiment que tingui cadascú.
Evidentment.
Hi ha un element que vull posar al damunt de la taula. Primer, que tenim un WhatsApp per a la gent que ens està escoltant, que pot intervenir, és el 606... 403 762. torno a repetir, 606-403-762. A través del WhatsApp també poden dir la seva. I altra cosa és que en els resultats del de les passades eleccions del 21 de desembre hi ha uns 326.000 vots i escaig que podrien decantar una mica la balança, i són els de Catalunya en Comú. I que és una branca de Podemos, no? I en el seu dia en Pablo Iglesias va dir que estava a favor que Catalunya pogués decidir a través d'un referèndum, cosa que després clar, no ha quedat plasmat, no, Frederic?
Sí, és que...
Perquè jo... això de donde digo...
No, o sigui, el fet d'aquestes declaracions i d'aquesta postura, doncs, li ha costat a Podemos, doncs, el que li ha costat. Ara veiem que ja és quarta força votada amb intenció de vot, no?, a Espanya. Jo crec que un referèndum sí, fem el referèndum, però... I després què? O sigui, jo crec que portem uns anys encallats amb aquest tema d'independència sí, independència no... tirarem per la via unilateral, ara ens tirem enrere. Jo crec que ha arribat el moment de ja potser sí que ens hem passat de frenada, de parar i replantejar-nos tot una altra vegada. Malauradament tenim el que tenim. Jo ja no vull dir si ha sigut culpa de l'estratègia equivocada per part de l'independentisme o del pseudo-independentisme del PDeCAT i Convergència, que aquí hi hauria molt per veure, i d'aquí bé, potser que no s'hagi tornat a fer el Junts pel Sí, perquè Esquerra va per una altra línia i la CUP va per un altre costat també, no a la mateixa línia que Convergència o PDeCAT o com es diguin ara. Doncs jo crec que ara tindrem que replantejar-nos un altre cop tot el que tenim, potser donar un pas enrere per agafar esbranzida i buscar altres vies, perquè realment ja veiem ho envalentonats que estan des del govern central, que es permeten doncs mofar-se de la manera que es mofen de la gent que està a la presó, de la gent que està exiliada. O sigui, l'altre dia parlaves avui de Méndez de Vigo, l'altre dia sentien el Rafael Hernando dient que se han tomado estos independentistas por la mañana. L'altre, la vicepresidenta, la Soraya Sáenz de Santa Maria, podemos sacrificar, ¿por qué no sacrifican a un catalán? Referint-se a Puigdemont. O sigui, parem màquines i comencem de nou, perquè jo crec que tota aquella estratègia que anava encaminada a una hipotètica suposada independència, el que ens ha portat és que hem perdut molts de drets, i ara jo crec que estem en infinitat de condicions.
Això m'ha sonat a Pablo Iglesias, no? La culpa de l'independentisme d'haver despertat el feixisme.
No. Jo dic que jo crec que s'ha equivocat en l'estratègia. Jo crec que forçar tant ens ha anat en contra. Jo crec que altres vies podien ser explorades.
A veure, aquests objectius que a vegades són tan... O sigui, tan transcendents per la societat, en aquest cas molt transcendent per la societat catalana i molt transcendent per la societat espanyola, perquè l'impacte de la independència de Catalunya sobre la societat espanyola seria molt important, requereixen accions que al final han de ser valentes. És a dir, tu has d'agafar una decisió i dir, això és molt fort, però clar, és que el que vull aconseguir és molt fort. Llavors tu començaràs a parlar-ho, i en mesura que ho vas parlant i no estàs arribant a l'objectiu que tu vols, però no perquè a l'altre estigui en contra del teu objectiu, sinó perquè l'altre es nega a veure aquest objectiu, és a dir, es neguen a parlar-ne. No, o sigui, per molt que digui, no, nosaltres estem dispostos a hablar dentro del marco de la Constitució, del no sé què, vale, el que tu vulguis, quan arribes a l'hora de parlar diu, no, això no, vale. O sigui, la via política queda coberta o queda tallada per la via judicial o purament legalista, quan la política precisament és l'art de l'impossible, o sigui, fer l'impossible fer-ho possible. I a partir d'aquí és quan comença aquesta escalada. Llavors, clar que ara estem en un moment que vosaltres considereu passat de frenada. Jo crec que ens va mancar una certa acceleració. I no per aconseguir-ho més de pressa, sinó perquè d'una vegada per totes, i ara cuidado que el que et diré, O sigui, una vegada per totes ens sentéssim i veiéssim no l'encaix de Catalunya a Espanya, sinó Catalunya exactament què és el que ha de ser. Perquè al final i tot es circunscriu en el moment històric en el que estem, no? Per nosaltres, quan es va morir en Franco i va venir la Constitució, va ser un gran pas endavant, no? I després, quan va venir la Constitució, allò que diuen, és que tots els catalans la van votar. Hòstia, havia de votar entre què i què? Clar que voto la Constitució. I si la Constitució hagués sigut en termes més durs envers les autonomies, vale, cap problema. Per què? Perquè estàvem sortint d'algú que no volíem. Llavors sempre és una progressió, sempre és un avanç, no? Quan en aquell moment hi va haver-hi la primera manifestació de l'11 de setembre, la forta, o sigui, el 2010, de fet, que va ser el juliol, la sentència del TC, en aquell moment el govern espanyol, qui fos, es hagués sabut a negociar i hagués dit, vale, molt bé, tornem enrere, us donem l'estatut aquest i el que ha tombat el TC ho tornem a incorporar. Jo estic convençut, perquè jo he sigut un d'ells, que hagués dit, bueno, anem bé. I aquí s'hagués acabat la història. Ja no t'estic parlant d'aconseguir allò, com se'n diu, que no me'n recordo mai. Me'n recordo sempre menys ara que ho vaig de dir. El que tenen els bascos.
El concert fiscal.
Si no l'haguessin donat, que és el que va anar a demanar Mas després, vale? Però si això no ens ho haguessin... O sigui, de fet, és que això ni ho haguéssim demanat mentre no haguessin retallat l'Estatut. I em sembla que això tots estarem molt d'acord. La història no hagués avançat més.
Joan, dues coses. I fent un símil del motor. Dius que ens va faltar acceleració.
Empenta, sí.
Saps per què?
Per motor.
Una de les bugies va gripar, i aquesta bugia va ser la dreta catalana. Perquè realment, jo segueixo insistint, que la dreta catalana no tota està per la independència. I el partit del senyor Mas, perquè llavors era el partit del senyor Mas, va començar a ser independentista quan van tenir que marxar amb helicòpter del Parlament.
A veure, jo...
I aquí es van pujar en el carro aquest, que era un carro efervescent, que sí, que és veritat que hi havia retallades de l'Estatut, ens havien tombat en el Tribunal Constitucional, i hi havia una força emergent i realment que feia una política que, a més, doncs, en temes socials estava molt activa, que era Esquerra Republicana, i li estava menjant terreny. D'aquí ve,
vale,
la independència.
Ara m'estàs parlant d'un tactisme polític que és tal com ho expliques. O sigui, això realment és així. Però de dir que ha fallat la dreta catalana, mira, jo personalment em considero bastant de dretes.
Part de la dreta catalana.
Em considero bastant de dretes. I em sembla que també és públic i notori, em considero bastant català. Llavors, dreta catalana, vale. Jo, em sembla que ho havia dit aquí alguna vegada, jo no he votat a Convergència des de fa molt de temps. Precisament perquè els casos de corrupció, aquests es poden entendre que passin dins els partits, perquè al final són les persones, val? Però el que no vaig arribar a entendre mai és que el partit com a tal no prenés acció davant d'aquestes persones i acabés sent el propi partit el que fos. Bueno, això és una cosa personal.
Benvingut al món real de la península Ibèrica.
Perdona, fa molts...
I Alemanya també, eh?
Alemanya i Estats Units i a tot arreu. O sigui, a vegades diguem que aquí som uns corruptes. Si mirem les pel·lícules americanes, des de policies corruptes a jutges corruptes, totes les pel·lícules surt, serà un reflexe del que hi ha, no? Bueno, on t'anava? Però dins del meu entorn, que és, diguem, un perfil similar al meu, la voluntat d'independència va començar a sortir a partir del 2010, que fins ara era allò de dir, és allò de, sí, vale, no ens acaba d'agradar la relació, pensem que no que Espanya ens roba, això ho va dir un López Tena, però no ho va dir ningú més.
Va haver-hi una campanya pública a unes eleccions de Convergència dient Catalunya ens roba.
Espanya ens roba.
Les coses com són. Sí, jo les seves opinions les respecto, però la veritat és la veritat.
Va ser una campanya que la vaig veure, va ser una campanya...
Financiada amb diner de Convergència. Vés a saber d'on venien aquells diners, però es va pagar Convergència.
Aquella campanya, per mi és molt desafortunada, perquè jo no hi he estat mai d'acord tampoc. O sigui, jo no penso que Espanya ens robi, jo penso que Espanya ens frena i Espanya ens desaccelera moltíssim.
No, però espera, mira.
Un moment, estava acabant el que deia, però la majoria social de la dreta catalana, no sé si parlant del partit al qual haurien d'estar, en el qual haurien d'estar representats, del 2010 cap aquí, té una força independentista d'una convicció bastant forta.
Serà el teu entorn, perquè no és...
No, ja ho he dit, em sembla que ja ho he dit, és el meu entorn.
I jo ho recalco.
Ja ho he dit, del meu entorn.
Jo conec
aquí gent... Les meves opinions votant, aquí seran sempre personals.
Votant històric de tota la vida a Convergència,
sí,
que ha votat a Ciutadans.
És possible.
No, és possible, no, ja t'ho dic jo.
No, és possible perquè...
Jo, més trist de tot, jo conec votants socialistes, però d'esquerres, votants socialistes d'esquerres, i conec votants d'iniciativa, votants d'esquerra, que han votat a Ciutadans. Perquè, com dèiem potser al principi, aquestes eleccions no han anat de programes polítics.
Han votat en clau nacional.
Me siento espanyol o em sento català.
Sí.
I malauradament, doncs, els partits que no han sapigut vendre una altra cosa, doncs, s'han vist afectats. I Esquerra Republicana s'ha vist afectada perquè, bueno, la guerra aquesta que hi ha hagut per rascar un vot més, Esquerra Convergència, jo crec que ha perjudicat a l'independentisme. I, bueno, i els resultats s'està veient, ha posat l'independentisme, incloent-hi la CUP, i s'està veient reflectit ara mateix que encara cada dia hi ha una declaració nova, cada dia, i depenent de quin dirigent d'Esquerra Republicana sigui, diu una cosa diferent.
Perquè estem en una etapa creativa, que cada vegada necessiten alguna opció més imaginativa per poder tirar endavant, perquè ja no saben què fer per tirar endavant.
Home, no saben què poden.
Jo et volia dir, jo he estat molts anys volent-me independitzar del meu govern de la Generalitat, perquè això de que Espanya ens roba és una milonga, perquè qui no ha donat diners als ciutadans de Catalunya ha sigut el govern català, perquè sanitat, educació, dependència, tot això són competències transferides a la Generalitat, i per tant és la Generalitat qui decideix què es fa amb això.
Amb els fons?
I hi han hagut retallades, hi han hagut de tot.
Amb els fons?
Com?
Amb els fons també transferits.
Què fons?
Los fondos, la pasta.
Bueno,
jo et recordo
que ara mateix no sé com estem perquè estem sota el 155, però el govern de la Generalitat que va agafar Artur Mas, quan va ser president la primera vegada, tenia el millor tracte fiscal de la història. El millor tracte fiscal de la història ha sigut amb el govern d'Artur Mas, heredat de Montilla. Va ser Montilla qui va pactar el millor pacte fiscal per Catalunya, i Artur Mas ha tingut la major capacitat econòmica per poder fer política per catalans.
Sí.
I ha sigut qui ha fet les majors retallades de la història. Per tant, no diguem que Espanya ens roba.
No ho diguem. No. Les retallades que ha fet la Generalitat, que les ha fet.
Oh, i tant que les ha fet. Les hem patit tots.
I tant, tots les hem patit. Les ha fet només Catalunya o resulta que estàs parlant d'un context econòmic de crisi on hi van haver retallades a tota Europa?
Jo
m'ho pregunto.
No, va haver-hi a tota Europa.
A tota Europa.
Però tu pots decidir retallades socials.
Molt bé,
evidentment, tu pots decidir allà on decideixes
que...
o reparteixes els diners.
Clar, per això
pots decidir-ho.
Correcte, precisament per això hi ha una cosa que es diuen eleccions, on la gent, en aquest cas tu, agafaràs i diràs: aquest senyor al qual jo vaig depositar o no la confiança, resulta que ha decidit gastar-se més en publicitat institucional, per dir alguna cosa.
Correcte.
Que no amb accions socials. Aquest senyor jo no el votaré. I no només no el votaré, sinó que faré campanya perquè la gent no el voti. És més, amb una visió més positiva, ni siquiera diré: en aquest senyor no el votaré. Votaré en aquesta altra. Però això se'n diu democràcia. I amb això es troben tots els països. Llavors, si hi ha un país on la majoria social, que inclouen els que no se senten d'allà, ¿vale?, inclou una majoria social, té un pensament similar al teu, hi haurà un govern.
Correcte.
Vale, doncs això és el que teníem. O sigui, una cosa és el sentiment nacional i l'altra cosa és la tendència política. És molt diferent.
Per què guanyava eleccions Convergència? Per què guanyava eleccions el Partit Popular? Per què ha guanyat aquestes darreres eleccions Ciutadans? El dòping. Tal qual, o sigui, partits que tenien uns recursos inimaginables, partits que es veien recolzats i que es veuen recolzats per grans empreses, partits que es veuen recolzats per l'IBEX 35 i que amb grans campanyes poden decantar el vot cap al seu costat.
Això és cert, i a part de ser cert no diu molt de la nostra societat, però és veritat.
I perquè han desviat el missatge de polítiques a banderes. I això simplifica molt el missatge i fa que la gent voti amb les tripes i el cor i no a pas amb el cap.
Perquè en aquests moments el tema és de bandera.
No. La bandera no dona de menjar. Les fronteres no et donen treball. D'acord? Per tant, això no va de banderes.
A veure, la bandera no dona de menjar, excepte si resulta que a l'entorn que aglutina la teva bandera, que no deixa de ser una cosa representativa, vale? Representa un àmbit territorial amb una gestió X. No? Llavors, a partir d'aquest moment, la bandera sí que dona a menjar.
No. Les banderes no donen a menjar.
Sí, perquè la gestió...
Si la societat es organitza bé i fa les coses correctament i fa un model...
Quina és la societat?
La societat
som tots. L'espanyola, la catalana,
la portuguesa... No, la societat.
Fem un país...
La societat. Quina mania de posar fronteres i banderes a tot.
Perquè és un tema de gestió de recursos.
Perquè
és un tema de gestió de recursos. A veure, sembla mentida.
De veritat, és que tenia una mania de voler separar, de posar etiquetes a tot.
No, les etiquetes no les posem.
Sí, no, tu ets tampoc... espanyol però no t'hi sents perquè és català, perquè... són etiquetes sobre etiquetes. Però som ciutadans que volem drets i volem viure en pau, ja està.
Home, aquí estava intentant ser una mica més realista. Normalment el realista dius que ets tu.
Realista vol dir tenir un president a Brussel·les que és simbòlic perquè aquí tindrem un defectiu que és el que rebrà les ordres de Brussel·les. Això és ser realista?
Absolutament.
Ostres!
Saps per què? No, perquè
mira,
reflexa una mira, realitat
social. Mira, tu mateix, sí. I molta gent que defensa aquesta presidència simbòlica, sou...
Jo no vull, els que no fa gaire,
criticàvem Rajoy perquè havia fet una roda de premsa amb plasma. I el van posar verd. Vale? En canvi, ara, una presidència, no només una roda de premsa amb un tema determinat, no. Tota una presidència es pot fer des de Brussel·les.
Hauríem de ser conseqüents.
I si fa dos o tres anys critiquem una cosa, hauríem de criticar el mateix ara.
No defensar-ho
perquè ara em convé.
Jo no estic defensant això, al contrari.
Sí.
Jo penso que l'única opció que tenim, ja que no podem tenir el que hem votat els catalans,
sí que ho podem
incloent
tenir.
Els que estan...
Sí que ho podem tenir.
Igual. No, perquè el ha, que posi ha... el peu aquí el foten a la presó.
Alguna cosa haurà fet, dic jo.
Què ha fet?
Alguna cosa haurà
que
fet.
Què ha fet?
Home, si el jutge l'ha reclamat és perquè...
Bueno, a veure, jo fins on t'he vist, és que ara acabem aprenent tots termes jurídics que abans no sabia, on té jo sé la desobediència no comporta pena de presó. I això ho han coincidit tots els juristes.
Realment
les presons preventives són desproporcionades.
Desproporcionades.
Aquí estic totalment d'acord.
Vale.
Però això no treu...
Collons, i tant
que
treu.
Oh, i tant.
Home, és la base del
això
problema.
Això no treu que hauries de...
És la base del problema.
És una mena de revenja?
Clar.
Sens dubte.
La base del problema és que estan aplicant la llei d'una forma que no es pot... Ja et dic que no ho dic jo, que no sóc jurista.
No.
M'estic basant en els informes de pràcticament la totalitat.
Però jo no crec que siguin...
I és curiós, perquè són catedràtics de pràcticament totes les universitats espanyoles que diuen que l'aplicació de la llei en aquests moments és absolutament...
Però jo no crec que siguin els polítics el que estan influint a la justícia. Jo crec que són els jutges que estan jugant a ser polítics.
Jo estic convençut.
O sigui, jo no crec que sigui el govern d'Espanya que estigui trucant al juez Lamela per li dir has de fer això, sinó que hi ha un jutge que està dient doncs políticament convé això. No, escolta, tu no has de decidir políticament, tu has de decidir jurídicament. I jo crec que aquest és el problema.
Absolutament.
Però això no treu...
Se senten més espanyols que jutges, aquest és el problema.
Exacte.
Joan, te regalaré una frase d'en Lyndon B. Johnson, que li escauria molt bé en el president Puigdemont. Deia que ser president és com ser un burro sota una tormenta de granís. Tens que estar aquí i aguantar. I és el que té que fer aquí, estar allà i aguantar, perquè realment jo crec que té un mal paper el president Puigdemont.
Ell va ser president perquè algú va renunciar perquè ell ho pogués ser. Mm-hmm. Que faci el mateix. Si el que volem és un govern que governi per les persones.
Sí.
I punto.
Correcte.
Trobem Joan. Una solució que és fàcil de
Joan,
trobar.
Ho compres, Joan?
Sí, no, absolutament. Això sí. Sí, i tant.
Home. El serial no ha acabat aquí, perquè encara tenim
i tant
corda per estona. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, especialment en el dia d'avui, Frederic Guic.
Gràcies.
Joan Martí.
Merci.
Francisco Pastor.
Gràcies.
I Pau.